Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tot i que es parla de superació de la crisi econòmica, Càritas Diocesana de Terrassa ha atès 450 persones amb problemes per accedir a un habitatge durant el 2018. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de persones que viuen en infrahabitatges o directament viuen al carrer. La referent del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas, Mari Carmen Pastor, assegura que el programa Housing First és una bona alternativa per canviar les coses, però la seva implantació no està sent fàcil.
Una de les polítiques socials que s'ha vist amb aquest perfil bastant exitosa, que ve d'Estats Units, és el Housing First, que és la vivenda primer. Però que aquest tipus de projecte o aquest tipus de recurs és molt car, perquè significa tenir una persona en un habitatge, no només de lloguer, que agafa l'entitat o que agafa l'administració. Hi ha països europeus que és l'administració qui agafa aquests pisos, però això és molt car i són processos molt, molt, molt llargs. I necessita molta part tècnica, bueno, molt seguiment tècnic. Això significa molts diners i que, per tant, les entitats soles no ho podem fer.
8 de cada 10 atesos en aquest programa de Càritas són homes d'entre 35 i 55 anys.
Un miler de dones vallesanes han denunciat violència de gènere durant el primer semestre d'aquest any, segons dades del Consell Comarcal.
Tot apunta que l'any es tancarà amb un augment de denúncies respecte al 2018, que es va tancar amb més de 1.900 demandes. Fins al mes de juny a més s'han emès 92 ordres d'allunyament, i mentre que en tot l'any passat se'n van dictar 170.
En esports, primera derrota del Sabadell fora de la nova Creu Alta.
Els arlequinats van perdre 1-0 davant del Barça B en l'enfrontament d'ahir a l'estadi Johan Cruyff. Una derrota que va baixar l'equip d'Antoni Hidalgo fins a la cinquena posició, malgrat tenir els mateixos punts que el quart.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la. Les properes hores vindran marcades encara per la nuvolositat. Serà abundant en el conjunt de Catalunya i, de fet, podrà deixar algun que altre plogim, fenòmens febles i aïllats a punts a la meitat oest del territori, especialment a l'extrem oest. De cara a demà, encara a primeres hores del dia, ens llevarem amb aquesta nuvolositat, que serà abundant arreu, però ràpidament s'aniran obrint clarianes i en conjunt la tarda serà una tarda doncs més assolellada, malgrat que creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu amb la possibilitat de ruixats durant la tarda. La situació en quant a l'estat de la mar doncs serà força tranquil, amb marejol avui i només hores de maró cap a la zona de la Costa Brava i dominant avui el vent de component sud en el conjunt del litoral, mentre que quedarà més fluix i variable amb un cert predomini del component oest avui i demà a punts de l'interior al centre del jorn. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres en sentit nord des de Ripollet i 4 quilòmetres i mig a Montcada per anar cap a Barberà. També a la B30 hi ha problemes al seu pas per Barberà, pràcticament 2 quilòmetres de cues en sentit sud i 4 quilòmetres també de retencions a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a l'AP7 a Barberà, 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, també trobem congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens amb aturades també a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Càritas Diocesana de Terrassa ha atès el 2018 prop de 450 persones amb problemes per accedir a un habitatge o que directament viuen al carrer. L'entitat ha fet públiques les dades coincidint amb el Dia Mundial del Sense Sostre cada 28-27 d'octubre, una jornada que ha servit per denunciar la invisibilitat a la qual està sotmès el col·lectiu. Mari Carmen Pastor és referent del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas.
Darrere de cada persona hi ha una història, hi ha un nom, hi ha un DNI o un IE o un passaport, Per tant, és això, no? Penseu que són persones que tenen una història, que no venen en el buit, que han aparegut com una seta a mig del carrer i que estan en aquella situació, sinó que a darrere han tingut una vida. Igual que nosaltres. I partint d'aquí jo crec que potser podem pensar-ho diferent.
Pastor ho ha dit avui en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta casa.
La tècnica de Càritas ha constatat que és possible sortir d'aquesta espiral sempre que s'aposti per un acompanyament de les entitats del tercer sector i també de les institucions. En aquest sentit, ha posat en valor el programa Housing First, una llar primer, en marxa des del mandat anterior, actualment amb un pis en funcionament a la ciutat gestionat per Actua Vallès, una altra entitat del tercer sector. Mari Carmen Pastor, però, ha reconegut que és un recurs molt car i ha apuntat quina és la principal dificultat a hores d'ara.
El que està trobant és moltes dificultats per trobar pisos, i és així, o sigui, cal, si lloguer no n'hi ha, imagina't, per aquest perfil la gent és molt, molt curosa a l'hora de llogar un pis, no? I llavors la dificultat és trobar pisos per a aquestes persones i, evidentment, el tema econòmic, que és el que més agreuja d'alguna manera, no?
Pel que fa al perfil d'aquestes persones, en 8 de cada 10 casos són homes amb una mitjana d'edat d'entre 35 i 55 anys. Segons la tècnica, quan la situació es cronifica, pot acabar derivant en problemes mentals i addiccions.
Aquest migdia ha quedat ajornat el judici del cinquè bloc ocupat per l'obra social de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell. Es tracta d'un edifici que han batejat com la Maternitat d'Elna i que està situat al barri de Covadonga, entre els carrers Bonavista i Comte Reus. Hi viuen dones soles o acompanyades dels seus fills. El judici ha repentat vendrà dilluns de la setmana que ve.
Participants de la plataforma s'han concentrat davant de l'edifici dels jutjats. Yolanda de la Torre, membre de la Comissió d'Obra Social, explica l'estat de la qüestió.
Lo ocupemos antes de Navidad, antes del año pasado de Navidad, y ahora ha llegado el juicio de la propiedad, que es un gran tenedor, el cual el bloque estaba vacío hace ya 8 años. Estaba en unas situaciones, estaban cerrado con chapa de hierro. Nosotros intentemos darle solución a estas familias, las cuales ahora nos piden un juicio verbal, que imagino que este juicio verbal es para que nosotras podamos demostrar las necesidades que tienen y que intentaremos que mantenerlas a las familias ahí hasta que la administración nos dé una solución o la misma propiedad nos dé un alquiler social, como conseguimos en el bloque del barrio de Gracia de las 40 viviendas.
El judici verbal ha de servir perquè el magistrat conegui les necessitats de les famílies ocupants i també les de la propietat respecte de l'habitatge. La plataforma també reclama solucions per un jove de 27 anys amb càrregues familiars amb qui l'Ajuntament ha finalitzat l'ajuda que se li prestava.
Dos dels veïns de l'edifici del carrer Peñalara, afectat per les pluges de fa una setmana, no podran tornar a casa seva fins al gener. Es tracta dels residents de l'àtic, que ha quedat molt malmès per la tempesta i s'ha quedat sense subministrament elèctric fins que s'assumeixin les reformes. La resta de veïns van poder tornar a casa divendres, malgrat trobar-se amb mobles en mal estat i la paret de l'escala cremada per un curtcircuit.
5 dels 9 veïns de l'edifici del Canyer Peñalara, afectats per l'aiguat de dimecres passat, ja han pogut tornar a casa seva. Tot i això, les condicions que s'han trobat no són les més adequades. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell una de les veïnes de l'immoble, Anna Sánchez.
El segur va passar i m'han de caber totes les portes del pis. Perquè la poca aigua que em va entrar m'ha mullat totes les portes. Avui se m'han de caber totes les portes i tots els marcs de la casa. Se m'ha de pintar l'entrada, perquè va tindre filtracions d'aquí, se m'ha de pintar i se m'ha d'arreglar la paret de l'entrada. La porta d'entrada la tinc bufada, costa abrir-la, però tot això és clar, va ser... A mi tot el que no va entrar va ser darrere que es van desallotjar, perquè mentre que estàvem nosaltres l'aigua no entrava, perquè la tiraven cap a fora. Però una vegada que es van desallotjar, doncs, esclar, tota l'aigua... No n'hi havia ningú, per treure-la i va entrar.
Ara mateix ja no queda cap veí allotjat per l'Ajuntament. El paper de l'administració local és, en aquesta fase, l'assessorament de la comunitat sobre les gestions que hauran de fer per solucionar la seva situació.
I un últim apunt sobre habitatge. Vimusa, l'empresa pública d'habitatge, atorgarà 1,2 milions d'euros per la rehabilitació de 44 edificis. Els blocs estan repartits per diferents zones de la ciutat i agrupen més de 500.000 d'habitatges. Es tracta d'un tipus de subvencions que serveixen per complementar uns ajuts semblants atorgats per la Generalitat. Amb l'acceptació de la rehabilitació dels 44 edificis, es dona llum verd al 100% de les sol·licituds presentades.
La mesura s'emmarca en les accions contemplades al Pla Local d'Habitatge 2019-2024, aprovat durant el mandat anterior. L'objectiu és renovar el parc d'habitatge de la ciutat, que té una antiguitat de 40 anys i un 7% dels immobles estan en un estat deficitari. Una de les accions és la concessió d'ajuts per la rehabilitació d'edificis amb deficiències estructurals. Es vol arribar al 30% en aquests 5 anys. L'aprovació de la subvenció de Vimusa avança en aquesta fita. Eloi Cortés és regidor d'habitatge.
D'aquesta manera s'han donat llum verda totes les sol·licituds presentades, les 44 que es van presentar, les 44 rebran ajudes i el pagament d'aquestes ajudes es farà contra factura, és a dir, un cop els treballs estiguin fets i les empreses hagin fet la factura, les comunitats les presentaran i es procedirà al pagament de les diferents ajudes.
Els 44 edificis estan repartits per tota la ciutat, menys el districte 7è. La característica comuna, a banda del seu mal estat estructural, és que són edificis residencials i comunitaris. En principi, la partida havia de ser d'1,4 milions, però finalment s'han cobert totes les necessitats amb els 1,2 aprovats.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La violència de gènere no dona treva. Els primers 6 mesos de l'any, 1 miler de dones han denunciat agressions a càrrec de la seva parella al Vallès Occidental. La xifra representa un percentatge important del conjunt de Catalunya, on s'han registrat 6.300 denúncies. A més, al Vallès Occidental s'han dictat 92 ordres d'allunyament. Durant el 2018 se'n van dictar 170.
Aquesta situació preocupa especialment els responsables del Consell Comarcal del Vallès, que ja estan analitzant la fons per buscar solucions. Ho ha apuntat la vicepresidenta segona i consellera de Drets Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Míriam Casarramona.
Des de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental s'està preparant un informe exhaustiu que volem presentar a la setmana del 25 de novembre per tal de desenvolupar mesures de sensibilització d'encara més a la població i treballar amb l'objectiu de l'eliminació de la violència contra les dones.
Des del 2015 s'estan aprenent mesures preventives entre els més joves. En aquesta edició s'incorpora més una novetat, l'ha explicat la tècnica del Consell Comarcal, Judit Acosta.
Aquest any el que està previst és, a banda de les activitats que es plantegen als instituts de la comarca o als centres educatius en general, també aprofitar els espais de joves que hi puguin haver en els municipis petits per poder fer algunes activitats, com serien tallers d'autoprotecció de dones. Llavors, bueno, aquí és una, de moment ja ho ha demanat l'Ajuntament de Polinyà i estem a l'espera doncs, que també ens arribin altres demandes.
En paral·lel es mantenen els tallers en instituts i centres educatius sobre relacions afectives i es convoca una nova edició del concurs Piula contra la violència masclista. L'any passat el certamen va registrar 1 miler de piulades.
El CDR de Sabadell denuncia que se'ls ha multat per encartellar.
Els Mossos d'Esquadra haurien identificat ahir a la nit algunes persones que enganxaven cartells a la via pública en suport a les persones detingudes a Sabadell el 23 de setembre passat. El Comitè de Defensa de la República ho ha denunciat a través del seu compte de Twitter, una piulada en la qual han tornat a demanar la dimissió del conseller d'Interior Miquel Buch i en la qual afirmen que no callaran.
El partit d'Íñigo Errejón es presenta a Sabadell.
El candidat de Más País per Barcelona, Juan Antonio Geraldés, defensa el paper de la formació per aconseguir un govern progressista després del 10 de novembre. En aquest sentit, ha criticat Podemos per prioritzar, diu, la cadira abans que la política.
Per nosaltres l'ecologisme no és un tema, no és un apartat del nostre programa, sinó que és transversal a tot el programa, per tant som una candidatura verda i que des d'aquest projecte verd abordem les altres temàtiques com pot ser la justícia social, el treball, l'assafiament tecnològic o el feminisme. I per altra, més enllà de que puguem tenir coses similars o iguals a d'altres candidatures progressistes, nosaltres el que venim a garantir és que hi haurà un govern progressista, que tots els nostres vots seran perquè hi hagi un govern progressista més enllà del lloc que puguem ocupar o no dins del govern, que el que ens preocupa és el programa i, per tant, les necessitats de la gent més enllà dels interessos dels partits.
Geraldés també ha defensat que els líders independentistes són a la presó per les seves idees polítiques, però no ha entrat a valorar la sentència del Tribunal Suprem.
Sabadell Més Música ha entregat el Premi Nacional Agustí Borgunyó 2019 al músic i fundador de l'entitat Josep Vinaròs, mort la primavera passada.
En un emotiu concert homenatge aquest diumenge al Teatre Principal, la viuda de Vinaròs, Julieta, ha recollit el premi. Maria Assumpta Vilanova, presidenta de Sabadell Més Música, ha explicat com han notat l'absència de Vinaròs a l'entitat.
Era una persona que deixa forat, perquè com aquestes persones que s'entusiasmen per una idea, jo ja ho dic ara aquí aquestes paraules quan encetaré l'acte, fins i tot tenen un traç de tossoneria, perquè si no potser no podrien tirar endavant.
Vinaròs va ser un dels grans impulsors i compositors de la música de cobla i ha deixat en herència les pautes per seguir innovant en aquest estil musical.
En cultura, l'última pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, compta amb participació sabadellenca.
¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, en toda España.
L'actor sabadellenc Carlos Serrano Clark interpreta Salvador Vila, rector de la Universitat de Granada i deixeble de l'escriptor Miguel de Unamuno, que és el protagonista de la història.
Serrano Clark diu al programa Al Matí que ell ja notava que aquesta producció seria un èxit mentre rodava.
Ja al moment que jo estava gravant la pel·lícula, en plan, estem fent un peliculón. I el tema... Entre que és un pel·lícula d'Alejandro Amenábar, sap de cinema, bueno, clar, tota la seva carrera, i veus el que està fent, dius, això funcionarà. I ara... amb el que està passant actualment, amb tots els temes de polític, el que va passar ahir, l'exhumació, també s'ha fet, s'ha intentat fer boicot a la pel·lícula, però no ha fet el contrari, no, de boicot, i està funcionant molt bé, estic molt contents.
En canvi, Serrano Clark no va sortir gens content del càsting que va fer pel paper, de manera que va quedar gratament sorprès quan la seva representant li va anunciar que l'havia guanyat. Precisament, el rol del seu personatge en la història, Salvador Vila, consisteix en advertint el protagonista de l'avanç del feixisme en diferents països d'Europa. L'actor és conegut, entre d'altres, pel seu paper a la sèrie La Riera.
I no deixem de parlar de cultura perquè la Casa Azul, el grup de pop electrònic liderat per Guille Milky Way, té un 40% d'ADN sabadellenc. Dos dels seus 5 membres són veïns de la ciutat. Un d'ells és el Lluís Domingo, qui ha dissenyat tota la posada en escena de la nova gira, la Gran Esfera. L'altre és el bateria del grup, Guillem Barceló, que va entrar a formar-ne part farà 3 anys d'una manera totalment inesperada.
Ni ell mateix imaginava que acabaria tocant la percussió de la Casa Azul. Aquest matí ha explicat al programa Al Matí com va ser Domingo, qui el va convidar a participar en el muntatge visual de la gira i com una cosa va portar l'altra i ha acabat amb les baquetes entre les mans.
Jo vaig entrar a formar part de la producció dels visuals de la Casa Azul de la nova gira sense saber que seria el bateria, saps? I el Lluís ja hi treballava feia temps, però va venir tot d'aquí, no? I en base a això després va arribar un dia que diu, escolta, que per la nova gira es planteja posar un bateria. Tu toques la bateria, no? Jo, bueno, sí. Bueno, diu, no, però hi haurà un càsting, tu tranquil, cap problema, tal. Uh-huh. Això es va anar complicant perquè de cop ja em truquen i diu, escolta, que aquest divendres hi ha un concert, vés-hi per provar, perquè vol provar com seria posar un bateria, però que no seràs tu definitivament, eh? És per provar ara i ja veurem. Jo m'hi vaig quedar, vull dir que...
Aquest novembre farà 3 mesos que Barceló forma part d'aquest equip de 5 components. Ara se'n van a Mèxic i a casa tenen 2 concerts programats els pròxims mesos, però totes les entrades ja estan esgotades. Així que, de moment, per gaudir de temes com Ataràxia, Gran Esfera o El Momento, ens haurem de conformar amb les plataformes digitals.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat general. La Fiscalia belga demanarà que s'entregui Puigdemont a Espanya per sedició i malversació.
Instarà el Tribunal de Primera Instància de Brussel·les a que demà mateix. D'aquesta manera, la Fiscalia belga defensa la posició del jutge Pablo Llarena, que va presentar una euroordre amb aquests 2 delictes tipificats. Els advocats de Puigdemont preveuen sol·licitar un ajornament de la vista prevista per demà a les 9 del matí.
Pedro Sánchez tancarà la campanya electoral espanyola amb un acte a Barcelona.
Serà el divendres 8 de novembre a les 8 del vespre. el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que serà la primera vegada que un president espanyol en actiu fa l'últim acte de campanya aquí i ha explicat que pretenen mostrar la importància de Catalunya en aquestes eleccions. Illa també ha avançat que Sánchez tornarà a Catalunya aquest dimecres, ja que farà un acte polític a Viladecans amb Miquel Iceta, Carlos Ruiz i Sònia Esguerra.
El cos localitzat aquest diumenge al Francolí és d'un home sense sostre de qui no se n'havia denunciat la desaparició.
Així ho ha confirmat Protecció Civil en una piulada aquest dilluns. Segons ha pogut saber l'ACN, l'home de qui no se n'havia denunciat la desaparició és un sense sostre que vivia a prop de la llera del riu i a qui suposadament se l'hauria endut l'aigua, però encara s'està pendent de l'autòpsia que se farà saber-ne la causa de la mort. Encara hi ha 4 persones sense localitzar.
I acabem en llibertat una noia empresonada pels aldarulls a Barcelona arran de la sentència.
El jutge ha deixat en llibertat una de les persones que estaven en presó preventiva pels aldarulls a Barcelona la setmana passada. Es tracta de la Paula, una noia que ha passat 9 dies a la presó de dones de Batràs, arrestada per la Policia Nacional, segons l'atestat, per haver llançat objectes contra els agents. L'Andrea, veïna de Sabadell, privada de llibertat des del 15 d'octubre, continua en presó provisional.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports va patir la primera derrota lluny de la nova Creu Alta. Una desfeta, això sí, que els homes d'Antonio Hidalgo van prendre cara. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'1-0 al nou estadi Johan Cruyff del Barça B aparta el Sabadell dels llocs de play-off.
Fins a la cinquena posició baixen els arlequinats, tot i que amb els mateixos punts que el quart, precisament el Butxí ahir, el filial blaugrana. Monxo va fer l'únic gol del partit a la primera part i el centre d'esports, especialment a les acaballes, va buscar l'empat amb insistència. Hidalgo destaca aquesta competitivitat dels seus.
El que tinc molt clar durant aquest any és que contra qui juguem, sigui el que sigui, nosaltres lluitarem fins al final, competirem com animals, com hem fet avui, passi el que passi. Hem tingut situacions difícils de gestionar, tenim gent fora, però els que s'estan deixant la vida, el que juga més, el que juga menys, no és difícil pel que juga menys, i aquests són els que estan donant una demostració de la professionalitat que hi ha dintre del vestidor, no?
L'estadi Johan Cruyff es va tenyir d'arlequinat amb el suport de nombrosos aficionats que van arengar el seu equip fins al final. A tots ells s'hi va referir el carril esquerrà Josu Ozcoidi.
Se agradece un montón esta afición, yo no he tenido una afición así. Y sí, cuando hemos salido al campo, joder, sí parecía el templo. Y nada, al final se merecen que por lo menos al final el resultado, esto es un juego, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se empata, pero se merecen que cada uno de nosotros lo dé todo, que cada uno trabaje al máximo, que es lo que estamos haciendo, que el compromiso sea al 100% y así seguro que cada vez más afición habrá en el campo.
El pròxim obstacle del Sabadell serà el Cué, un Badalona que ha sumat 5 dels seus 6 punts amb Manolo González a la banqueta, qui encara no ha perdut des del seu retorn.
La bona ratxa del Sabadell es va veure troncada, però el filial arlequinat, en canvi, va trencar la seva de 4 derrotes seguides, imposant-se a Torre-Romeu per 1-3 al Tibidabo. Guillem Anglada, amb un hat-trick, va brillar en un derbi de segona catalana ple d'atenció.
En total, 3 expulsats per una baralla que, afortunadament, no va anar a més. Esportivament parlant, el Sabadell B es va sobreposar el primer gol dels blanquivermells capgirant el marcador abans del descans, gràcies a Anglada. L'extrem dret amb 3 gols també sentenciava a les acaballes. El tècnic arlequinat és Nacor Bueno.
Sabíamos que podía, que tenemos gente muy rápida, que a la espalda podemos hacer daño, y así lo hemos trabajado, ¿no? Al final, que mi Guillén no se crezca, que al final acabamos de arrancar y tocamos todos los pies en el suelo. La verdad que somos un equipo que creamos bastantes ocasiones, que el tema de falta de ocasiones o de goles, pues estamos bien, lo único que encajamos demasiado, ¿no? Entonces al final es lo que tenemos que equilibrar.
Cara pel filial del centre d'esports, que surt de la zona de descens i creu per un Tibidabo que s'enfonsa fins a la penúltima plaça. A més del derbi, també va jugar una sabadellenca que es va embutxacar un vital triomf tot just al segon de la temporada per 2-0 davant el Caldes. Per Jesús Rueda Betis, l'entrenador del conjunt taronja, un partit impecable.
Sí, el equipo estuvo bien puesto en el campo, la verdad que hizo uno de los mejores partidos de la temporada y bueno, sobre todo lo que tú has dicho, supimos mantener la portería a cero y la verdad que muy contento por el equipo.
La sabadellenca continua en descens per agafar oxigen abans d'afrontar un altre derbi aquest diumenge a Olímpia contra el filial del Centre d'Esports.
Un esglaó per sobre, primera catalana, el Sabadell Nord va rascar un meritori empat sense gols al camp d'un Mataró que continua invicta. L'equip de Quico Díaz va tenir fins i tot l'oportunitat d'endur-se els 3 punts amb un penal que va acabar fallant David López.
En tot cas, el conjunt de Can Urià continua setè la classificació malgrat un inici de campionat amb plaga de lesions. La profunditat de plantilla ha evitat situacions com les de l'any passat. Ahir, a més, es va veure un bloc sòlid a la capital del Maresme, ho afirma el migcampista Marc Martí.
Sabíem que l'important d'avui bàsicament era porteria zero. Porteria zero perquè sí que és veritat que en quasi tots els partits hem encaixat gols i això, el nostre objectiu era deixar porteria zero i després ja sabíem que en les nostres ocasions tindríem opcions de guanyar el partit. Però bé, com dius tu, sí que és veritat que estem sòlids, que l'equip està treballant molt bé aquestes primeres jornades i tant de bo segueixin al llarg de tota la temporada.
Un Marc Martí, per cert, que ha estat titular en tots els partits de Lliga. Els pròxims dos compromisos del Sabadell Nord seran contra els dos primers classificats, el Vic i el filial del Girona, que també es manté invicta.
I un últim apunt de futbol, la sabadellenca Montse Quesada va debutar dissabte a la primera Iberdrola, a la màxima categoria de futbol femení estatal. La portera de Can Uriac va defensar la porteria de l'Espanyol en la derrota perica per la mínima per 1-2 contra l'Atlètic Club.
A Quesada, de només 18 anys, i han passat al Sabadell Nord, Mercantil i Sabadell, se li va presentar l'oportunitat davant les baixes, per exemple, d'un altre sabadellenca, que Maria Jopons. Avui la jove portera ha passat pel programa Hotel Suís i s'ha referit precisament a la figura de Pons.
Tengo que aprender mucho de ella y ya la tuve como entrenadora en el Sabadell y ahora la tengo como compañera y estoy muy feliz de poder aprender de gente como ella. El otro día antes del partido me dijo unos cuantos consejos y que fuera yo misma y que la gente ya sabía cómo yo era, que si la cagaba o lo que fuera no se iban a ceñir todo por eso.
Quesada és portera del filial de l'Espanyol i s'ha mostrat ambiciosa per seguir entrant en el rol del primer equip. Un petit contratemps, però, ja que ha assegurat que ha patit una lesió que, en tot cas, és només una petita taca a un dia molt especial per ella.
El derbi de la Lliga Premat masculina de waterpolo segueix tenint el color vermell del Terrassa. En un duel eminentment defensiu, el conjunt agarenc es va imposar per 6-4 a l'Astralpool Natació Sabadell, frenant en sec la progressió ascendent que duia l'equip de Quim Colet.
Més de 21 minuts, de fet, van trigar els waterpolistes sabadellencs a inaugurar el seu compte particular de gols a Terrassa. Del no-res, però, el club es va trobar amb el 5-4 a menys de 2 minuts per acabar. Al final, les esperances es van diluir, però malgrat la desfeta, el tècnic Quim Colet demana paciència per un projecte que assegura estar encara en fase de creixement.
Nosaltres venim d'on venim, de la temporada passada, anem escalant partit a partit, hem d'anar escalant i hem d'anar creixent com a equip. Són 7 canvis, és un equip completament nou i sempre això requereix un temps de treball. L'equip treballa molt bé, o sigui, i no hi ha cap dubte, vull dir, no hi ha cap dubte en què ho anirem millorant, però hem de tindre la paciència i no d'alguna manera no fer-nos l'araquiri perquè avui hem perdut un derbi que amb altres circumstàncies, a més, el pots perdre perfectament.
El pròxim compromís dels de Quim Colet serà dissabte a Canllong contra el Catalunya. De la seva banda, el femení de l'Astralpool va resoldre amb èxit la seva única sortida del curs a Madrid. Triomf per 9-16 contra el nouvingut Boadilla amb 9 gols anotats entre Judit Forca i Maica García.
A la primera nacional d'handbol, l'OAR Gràcia s'ha enfilat fins al podi de la classificació amb l'imponent triomf per 32-23 davant del Poblenou. Els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell no han deixat escapar ni un sol punt del carrer Bocaccio. 4 partits, 4 victòries.
Aprofitant l'ensopegada del Granollers B a la pista del líder invicte Sant Martí Adrianenc, els verdiblancs s'han col·locat tercers amb 10 punts. Dissabte la victòria es va forjar des de la defensa amb el porter Enric González completant una gran actuació. González demana ara no aturar el ritme.
Estem molt contents amb la feina feta. De moment és un orgull estar ara mateix a la tercera posició, però el nostre objectiu és seguir treballant i estar entre els dos primers.
Pròxim partit de l'OAR serà la pista del Banyoles.
I són ja 5 les jornades disputades a la Copa Catalunya de bàsquet i la Pia només ha sumat una victòria. No va ser el cas aquest cap de setmana passat amb la desfeta per 71-76 davant del Centre Catòlic L'Hospitalet.
De nou va ser un partit molt ajustat, com tots els que ha jugat fins ara el bàsquet Pia, però com ha passat en gairebé tots els casos, va ser el rival qui es va sortir amb la seva. El pitjor és que els 3 duels que han jugat els homes de Jaume Prat al carrer Garcilaso s'han saldat amb derrota. El bàsquet Pia continua a la zona calenta de la classificació. Pròxim compromís a la pista de l'Alpicat de Lleida.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut. tot per 7:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 28 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolat Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.